Supongamos que estás en una habitación con cuatro personas más y deciden votar para pedir para cenar. Dos piden chino, dos piden italiano y uno pide mierda frita. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar, pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo. Así que la nueva votación queda de la siguiente manera. Uno vota por comida china, uno vota por comida italiana, uno vota por mierda frita y hay dos abstenciones. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar una vez más, pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar. Y entonces la votación queda de la siguiente manera. Cuatro abstenciones y una mierda frita. Con lo cual acaban comiendo los cinco mierda frita, no porque sea lo que quiere la mayoría, sino porque es lo que quiere el único que fue a votar. No es justo, pero es lo que hay, así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos 4 años, igual deberías ir a votar.
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Bueno, senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb exemples gràfics. Amb Àlex Santamaria, una mitja merda, hola, què tal, hola, què tal, hola, què tal, hecho a mi mismo. I Pep Vergés, una mierda frita pinchant un palo o sola?
Bon dia, no, no sé.
Oh, què mierda, què comer, què...
No, menjarem mierda frita, ja ho veuràs.
Sí, sí, perquè com que són tan xupiguais els que són tan guais, els coherents, que si no és el que jo penso ja no voto, perquè caramba, quina merda... Doncs mierda frita pa ti, també, eh?
Mierda frita pa tots.
És un vídeo que s'ha fet viral 100% i que jo no sé, però tot plegat sembla que s'està començant a fer un xup-xup de dir, bueno, o ens movem el culete o aquí comeremos mierda frita los 4 próximos años. Pues eso.
Pues eso.
A veure què tal. I aquí estem, comiendo mierda frita o el que falta. Està bé. Un exemple... interessant per tots aquells que això és una merda, jo no aniré a votar. Mierda, sí, d'això es tracta. No aniré a votar perquè els bombin, que els bombin a tots, perquè clar, tots són una colla de... Bueno, doncs bé, aneu fent. No aneu a votar, perquè tots són uns impresentables, però és que resulta que els més impresentables de tots, gràcies a que vosaltres no anireu a votar, seran els que manaran. Però com que els altres no complien les vostres expectatives tan xupiguais, doncs així estem. Moveu-vos una mica, home, i enfanguem-nos tots plegats.
No pots demanar a la gent que vagi a votar, eh?
No, encara no, que
encara
sí,
pots.
Dissabte, no?
Val.
Dissabte comença la campanya.
Dissabte no penso fer el programa.
No, jo tampoc.
No, vagi per això per endavant, això. Vagi això per endavant.
Sí. La qüestió és
que... I estem
que...
a punt d'acabar, ja.
Home, sí, jo diré que sí, no? Jo he començat a preparar refregits. Bueno, jo tinc refregits des del dia... Em sembla que és 17 de juliol.
El 17?
O sigui que...
Tan tard?
Home, ara estem a 4, no?
El 16 pleguem, doncs.
Vale, doncs el 16 no pleguem.
Ah, no, que tinc el juny aquí davant. Tinc el juny.
Tens una merda frita.
Sí, però és que, corta, per què poseu calendaris de mesos que no són?
Jo
què
sé, jo tinc sempre el calendari d'Electrònica Joan tota la vida, que
no, ja, molt bé. Jo tinc el de les muntanyes de no sé on.
És d'aquests triangulars. Ah, sí? De què tens tu?
No sé, hi ha una muntanya.
Caram! La colla excursionista de Can Capito de la Buixadera.
No ho facis a mi.
Anda!
Facis a mi la de...
Això s'ha perdut, això dels calendaris. Mira que és pràctic, perquè com que tothom té telèfons mòbils i calendaris
no.
electrònics... I...
A mi em va de conya. Jo tinc això, també.
Sí.
Un tros de cartró,
exactament.
Me'l poso aquí al costat i quan he de consultar alguna cosa, m'ho miro.
I ja no et dic aquelles targetetes de calendari que sempre regalaven a tot arreu.
Sí, ara ja no.
Què va? On anem a parar? Si voleu realment un... Allò que a vegades hi ha empreses que diuen què regalem aquest any de merchandising? Perquè ja no saps què regalar, bolis... Abans, fins i tot, es va transformar la cosa quan es va baratir amb llapis de memòria. Aquells estics de memòria. Ja no serveixen aquests estics de memòria. Tothom s'ho envia tot per correu electrònic. I per...
Com va això? Com va? És que jo encara tinc un llapis.
Llapis de memòria, un USB.
Això,
USB,
jo ho tinc.
Un USB. Doncs això regalava molt, les empreses ho regalaven.
I ja no es fa servir, tampoc.
I en partits polítics, molt poquet.
Per què?
Doncs perquè tot el dia portes a sobre coses que, si se fa malbé, doncs... Si ara està tot al núvol.
Qui?
Ara,
no.
ara ja...
Jo tinc un núvol, també.
Ara ja, suposo...
I on està?
Doncs no ho sé, tens el núvol. El núvol està al cel.
Devia estar aquí sobre, perquè estava plovent fa un moment.
T'ho has de crear.
Fa un moment plovia, a Vilafranca.
No, si tu tens un telèfon... Sí, és veritat. Ei, hombre!
Ahir també va fer un ruixadet. Un ruixadet, i avui un altre ruixadet.
Oh.
Que ha mullat una mica.
Però ja, ja està? Ja no ha plogut més o què?
Ja t'ho dic, mira, és que això sí que és fàcil.
Ves, ves,
altres
ves.
Coses, no.
Pep Vergés, la podries moure el culet de la cadira?
Sí, sóc en Tomàs Molina de la
Allò
ràdio.
Que estem demanant a la gent que mogui el cul, que tregui, aixequi el cul de la cadira i vagi a votar d'una punyetera vegada ja i deixi, es deixi de tonteries de que si els polítics no han satisfet les seves expectatives, ja està? Va sigut un miratge, suposo, no? Ha estat un...
Ja està.
Un quiero y no puedo.
No, ha mullat.
Vist i no vist.
Sí. L'avantatge és carregat més fort.
Sí, però un minut i mig, no? Bueno, mira.
Tres.
Va, tres minuts, tu.
Bueno, escolta, poquet a poquet.
No. Escolta, qui rega prou no està obligat a més.
No, mentre... Aquí ens fa falta per la vinya, eh?
Home,
però,
si
per exemple,
cal molt.
I els rius, però, escolta, que cada dia els hi fot un patac d'aigua allà, sí. A les conques d'Ulldeter, amb el Niu,
sí,
a Núria...
Sí, sí, sí.
Està fotent uns patacs d'aigua.
Ara miraré com estan els embassaments.
El 30%.
Perquè, escolta, sí. Encara estem al 30%?
No sé si ha pujat entre sí. Aquesta, fa dos dies, però l'última vegada...
Bueno,
veure...
no...
La mitja, eh?
Els patacs no solucionen molta cosa, però clar, com que fa molts dies que tenim patacs, tot i que...
Bueno, el Pirineu, déu-n'hi-do, eh?
Sí, però és jo, tristament, estem constatant que s'està complint allò que diuen les persones expertes. Bueno, més les expertes de Vox i aquests que neguen el canvi climàtic, però tots els demés, més o menys, ens van dient que cada cop... No és que plogui menys, és que plourà pitjor. I que cada cop les pluges seran més allò, patacs de pluja, vinga, tormentes tropicals.
Però aquí no.
Home... Déu-n'hi-do el que ha fet a Catalunya, eh? No, a Vilafranca no.
No.
Bueno, a Vilafranca crec que de les últimes vegades que va ploure va ser per la Festa Major.
L'Esclafit.
Eh? I l'Esclafit.
Aquí quan ho fem Porto Lo Alto.
I l'altre dia va tornar a haver-hi una ventada, crec que dissabte a la nit, no?, per tocar el que no sona als pobres que organitzaven alguna cosa, doncs va haver-hi també un inici com de tormenta tropical que la gent va dir ai. I al final es van quedar una mica de vent i 6 gotes i mitja crec que van caure. Però finalment no va haver-hi.
S'ha caigut una merda, eh?
Res. 0,0001 litros.
0,1?
0,6. Bueno.
Falta actualitzar-ho, eh? A veure,
sí,
bueno, actualitzar-ho no, però...
No. Actualitzar què? Embassaments de Catalunya, vamos a ver. Vamos allá, perquè... Configurar. Diuen aceptar, no. Rechazar todo, veus que bé? Si diu configurar... Atenció! Embassaments de les conques internes. El pantà de Foix... Tenim un problema al pantà de Foix. Què li està passant al pantà de Foix?
Què?
Perquè en aquests moments, senyores i senyors, cosa, jo no sé si s'ha espatllat la màquina, però tenim un d'allò del 58,34%.
Més baix de la història.
És el més baix de... Què està passant? Ha sortit una esquerda? Tenim el pantà que perd allò com... Té un poro? Es diu poro, oi?
Sí, però no sé...
Pantà de Foix, 58,34. Pues serà qüestió d'anar-lo a visitar, perquè segurament començaran a haver-hi coses guapes.
Sí, sí,
un 50 i pico vol dir que estava a meitat, no?, quasi. Si sí, habitualment estava al 93%, al 98.000...
No, estava al 100%, normalment.
Al 100%.
Sí.
Pantà de Sau, 31,46%.
Bueno, estava al 7, recordem-ho.
Sí, recordem-ho. Tot i que també no ens emocionem, perquè qualsevol altre any que ens diuen just acabada la primavera i començar l'estiu, estem al 36% i estaríem pujant-nos per les parets de pànic. I, en canvi, després del que hem vist, de que estava literalment buit, doncs un 30 i tants per cent, 31,46, és com una benedicció divina, perquè, noi, com a mínim tenim, està quasi tocant... Si ara ja no és si es veu el campanar o no, sinó si l'aigua toca l'entrada de l'església.
Ja està començant a arribar.
Ja és allò que dius, mira... Susqueda, per exemple, que és un dels grans, no? 29,47. Això sí, és un pantà enorme, el de Susqueda. Per tant, hi ha molta aigua, però només un 29, un 30%, vaja. A Sant Pons, que era el pantà que anava jo de colònies de petit, em vaig arribar a banyar algun dia, ara ja és impossible banyar-se, suposo, és el 38,63%. Sí que és veritat que els pantans de la Riera de Gaià, per exemple, hi ha un pantà que està a l'1,56%, és a dir, zero patatero. A Siurana està un 6,40% i Riu de Canyes un 6,18%. Per tant, quan a mi em diuen Catalunya ha plogut, doncs està molt bé i és veritat. Però hi ha zones de Catalunya com la conca de Tarragona, perquè només plou a l'Ebre, i a l'Ebre ja no omple cap pantà, ja tira avall al mar.
Però, per exemple, ahir van caure 47 litres al Pirineu, a molts llocs del Pirineu.
Mm-hmm.
El que va omplir és el pantà Banyoles, perquè els hi van caure 31 litres.
Sí.
Però també amb el Niu, que van caure 20 litres, Puigcerdà, sí, sí. Núria i a les capçaleres.
Això és la capçalera del Ter.
A Ull de Ter.
Puigcerdà, Núria i tot això.
Ull de Ter també va ploure. I està plovent bàsicament o pràcticament cada dia aquí.
Sí, sí. Bueno, Núria ja és la conca del Llobregat, em sembla. És la conca del Ter,
per dir-ho així. Sort, per exemple, també va caure bastant.
Sí, sí, sí. Sort ja és conca de l'Ebre.
Espot, això és Ebre, sí.
Ebre, sí, sí.
I l'altre, Ull de Ter i tot això, és el Ter, com el seu propi nom.
Ull de Ter és l'ojo del Ter. Sí, sí, efectivament. Home, hi ha un pantà que està molt a prop del mar, que és el de Riba-roja-Ebre, que aquest, evidentment, com que l'Ebre estan catxondos en la pluja, està al 91,46%. Els regants de la zona estan contents i perquè se'ls ha salvat tota la campanya de rec, que, per cert, a la conca de l'Ebre també està en marxa. Es veu que els pagesos no només podran regar per salvar els arbres, sinó que amb la que s'anomena segona collita es veu que podran collir-la bé, estan contents. Estan contents, vull dir que com a mínim algú content.
Oi, diu que pluges fins divendres, eh?
Sí, no sí, sí, sí. Home, el pantà de Camarasa, 59,73. 73.
73.
Sí, sí, sí. El d'Oliana, que és un dels famosos, i els sí. que també, 62,51%. És a dir, tota la banda del Ter, de la banda d'allà, sí que ha plogut molt. Cavallers està al 96%, no sé si passa com el Foix, però vaja. Baserca el 84, Canelles el 14, Rialp el 13. El Rialp sí que és un dels que és important i aquest no l'omplim, eh? I a partir d'aquí tenim... a veure, Llosa del Cavall, que és una zona de tot el que és la Solsona, tota aquella zona d'allà, que teòricament, doncs, bueno, hauria d'estar més ple, però déu-n'hi-do. 26,4%. No anem bé. Aviam, que ningú s'emocioni i comenci a omplir piscines, perquè ha plogut una mica a Catalunya i ha plogut una mica a Vilafranca. No anem bé.
No, clar, encara falta molt, però... Molt. Però, per exemple, la gent que està al Pirineu...
Sí, sí, contenta.
Estan fent les pilotes.
Perquè està verd.
No, els rius baixen bé...
Però això és la gràcia del Pirineu, no?
Però el problema va ser que hi va haver poca neu aquest any.
Clar.
I aleshores el desglàs ha sigut poc.
Però...
I, a més... Com que la muntanya està molt seca, tampoc ho puc filtrar molt cap avall,
però...
sinó que s'ho ha quedat molt a terra.
Fins les pilotes estarà, suposo, tot el tema turístic, perquè el tema del camp deuen estar contents. Sí. La ramaderia estarà contentíssima.
Bueno,
hi haurà pastos.
Avui he vist càmeres d'aquestes de llocs d'alta muntanya o de muntanya, on pasturen els ramats i està verd, però, vamos...
Sí, 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 sí.
El que fa 4 dies era un camp de secà, ara està verd.
Home, tenint en compte que els pagesos, els ramaders, havien de portar farratge allò empaquetat i amb una pasta rufa, perquè transportar farratge tal com està el gasoil i tot això, doncs els hi suposava un doble perjudici.
Saps què em va dir l'altre dia un ramader?
Digue'm què em va dir l'altre dia un ramader.
No, dic, ostres, això de que no hi hagi herba pel bosc, pels vents i tal, hosti, és molt dolent. Diu, quan n'hi ha massa també és dolent.
Sí, oi?
Perquè llavors mengen tot tipus d'herbes.
Claro.
I quan n'hi ha poc, diu, com que és una selecció...
Doncs aclarim, eh?
No els hi va del tot mal. No, va, evidentment que volen més aigua i més...
Home!
Però vull dir que coses que a vegades semblen, que dius, hosti, quan ja està tot tan verd que bé, sí, depèn quin tipus de bestiar tinguis, no? Però depèn que... Vull dir, no has d'anar triant herbes, saps què vull dir? I aleshores ara sí, ara has de, com que n'hi ha tan poques, doncs les has d'anar triant.
Ja.
Llavors veu que el que mengen és molt més saborós i gustós.
Bueno, això sí, eh? L'herba està nyam-nyam-nyam, eh?
Llavors això fa que després la carn sigui més bona. Mira quines casualitats de la vida.
Bueno, pues així vol dir que anem bé, no?
No, necessitem més aigua, Àlex.
Ah, més aigua encara?
Home, una mica per la... Home,
els del Penedès.
Clar, per les oliveres, per les oliveres, per tot, per tot.
Sí, el Penedès sí que estem patint cada dia al migdia, a la tarda, quan dic hola buenas, ho dic, que hola buenas i no tan buenas tardes, perquè miro el cel i sí, vale, molt de núvol, però poca pluja. I l'altre dia que va ploure, l'última pluja una mica generosa, que va haver-hi una nit, que tampoc va ser gaire, però bueno, tu anaves a córrer l'endemà, que és el que em va passar, i pensaves, bueno, tindrem una terra molla, una cosa... Re. Estava a la terra...
Home, havia xuclat tot.
Sí, exacte. Assedegada.
De totes maneres, està bé que plogui així tranquil·lament i que la terra s'assedegui i vagi a poc a poc.
Home, sí, que filtri, que filtri. I que mulli una mica, això. I no, i els boscos, això sí, vaig anar a la bicicleta per mig dels boscos i com a mínim respiraven. Ah. No era aquella cosa, perquè a vegades anaves en la bici i la roda no parava d'espetegar. Crec, crec, crec,
sí,
crec,
sí,
crec,
sí, sí.
Crec,
caminant.
I en canvi era la roda, aquesta vegada anava molt més silenciosa.
Però jo me'n recordo fer una sortida pel camins, no gran cosa de l'altre món, i tornar ple de pols.
Sí, sí, sí.
I mirant-me i dir, però què ha passat?
Del desert.
Pols, pols, pols. I, bueno, i si tu vas en bici ja ho sabries, que foteu una pols...
Buh!
perquè està tot sec, no?
Crac, 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 crac.
Oh, bueno, mira, doncs ahir avui han caigut algun litro. Mm. No, un litro no, ni això. I ahir mig litro va caure.
Bueno, també. Mira, ara ha fet goig, mentre veiem allò per la finestra.
Sí, perquè pluja, dius, ha fet una pluja una mica més...
Oh.
Aquí l'última vegada que va ploure més va ser quan van ploure aquells 30 litros, crec.
Que això va anar
molt bé. No, 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 no fa pas. Home, serà el mes passat.
Ah.
No sé. Un dia que
va
fer
ploure.
Un xup, xup, xup.
Què dius? A Vilafranca un dia va ploure?
Sí.
Què dius?
És veritat.
No, no m'ho crec.
I ara ja, segons em marca el radar, em fa la feta que s'acaba la pluja.
Ja està, no? O sigui, Sant Fèlix ja torna a dormir.
Sí.
M'ha
fet un esforç que té cacs.
Ja, no, no, ha fet allò una apretada.
I és el que diem. El radar marca que tot el Pirineu també pues, està fotent pluja i tormentes i tot.
Mm. Sí, sí. Escolta, has parlat de gats abans? No sé què has dit d'algú dels gats.
No, no, jo...
No has dit res de gats.
Que per què?
No, és que m'he oblidat. No, que és que volia buscar alguna excusa per parlar d'aquesta notícia que parla precisament de que els gats poden arribar a oblidar els seus amos perquè es veu que tenen una memòria com de peix, però de gat. Que sí, que els gats són molt més... Que s'obliden. Vaja, que no tenen... Diguen que tinc poca feina i he anat a buscar aquesta notícia.
Jo podria donar fe.
Eh que sí?
Bueno, a veure, no sé si tots, però, clar, el gat és un animal de casa, no? Amb el qual, doncs, ell no és de l'amo, és de casa.
Sí.
O sigui, la casa és el seu espai.
Sí.
I una vegada, una amiga meva em va dir si li podia guardar un gat perquè a casa seva en feien obres. I em vaig emportar la gata, bueno, cap a casa. Al principi la gata no deia res. Ja em coneixia, això sí que s'ha de dir. Mm. I va tardar 8 mesos a venir-me a buscar la gata.
Oh, molt bé, no? Un favorete, un petit favor.
I quan va
tornar... M'acago molt de les cuines.
Quan va tornar a casa seva, quan la vaig treure del transporting, la gata li va començar a amenaçar i no es podia apropar a ella la gata. La seva gata, que va néixer a casa seva, imagina't tu, i no es podia apropar a la gata.
Sí, sí, perquè és un estrany. Bueno, però es veu que hi ha moltes teories sobre el tema, eh? Alguns, vaja, he llegit, he desenvolupat una mica la notícia, perquè insisteixo, poca feina, no? I llavors vull dir que, total, per veure què vols que vegi, l'Anna Rosa Quintana i el Pedro Sánchez?
No.
Ja està, és perquè se l'ha berenat amb patates, eh?
Sí?
Home,
el Pedro.
Aviam, el Pedro o l'Anna Rosa, perquè l'Anna Rosa, més enllà de lo que li puguin preparar els guionistes...
És que jo... Ara, un moment, obro i tanco... Però l'altre dia escoltava uns resums que em van penjar pel Twitter de l'Anna Rosa fent allò que fan al principi un speech,
un discurs... Un editorial.
I és fatal.
És que no enllarga més.
És que no parla bé.
Home, va intentar escriure un llibre i li van escriure, no?
Sí, però no va... Però dic jo, i com té aquest èxit?
Però, a més, cuidado, aquí em sorprèn molt, que l'altre dia em vaig entretenir mirant les audiències i Anna Rosa Quintana, en el global de les audiències de televisió, és una mitja bírria. És que... La xifra d'audiència de l'Anna Rosa, home, és la líder en la seva franja horària, que és el matí. Però és que la franja horària del matí se la mira molt poca gent.
Mira,
i per tant és una senyora que impostadament la fan important, quan en realitat no...
El que treballa no pot mirar, i la que treballa, i el que treballi. La gent que va comprar, doncs ja tampoc s'ho mira, perquè van al matí, se'n van al mercat, se'n van a comprar, i després... I, per tant, és veritat el que dius tu. Sembla que qui sap què, però...
Per això sí, té un factor de públic molt interessant, que és els jubilats...
I hi ha una altra cosa, eh? Els mitjans de comunicació...
Els repeteixen molt...
Van passant tot el dia Anna Rosa, dit Anna Rosa, diu Anna Rosa, no sé què.
I l'Anna Rosa sembla que sigui algú molt important.
Agafes un diari al Mundo, Anna Rosa, no sé què, Anna Rosa...
Però en realitat és una senyora que llegeix un guió. Per dir-ho així, i interpreta un guió. I que fora d'aquest guió, molta gent que la coneix... Perdona, ja sé que és amiga teva, però vull dir, tampoc
no.
Sí, que és tota la vida, no?
No puc.
Ah, bueno, tu eres amiga seva, no sé què hi us ha passat.
No, era gens amic.
Abans te la miraves.
Em fa posar nerviós.
Tu eres un dels pocs oients que...
No, no me la mirava, però mirava...
Que un dia fins i tot l'Anna Rosa va dir d'on està Pep.
Avui dia pots cedir-hi per les xarxes. Per exemple, això de l'entrevista amb el Pedro Sánchez, segur que ara em poso a les xarxes i estarà ple.
I cadascú farà la seva interpretació. Anna Rosa s'ha comido a Pedro. Bueno, no, el problema és que, com que Pedro Sánchez li ha respost, segons sembla, jo no l'he vist, amb molts arguments, clar, l'Anna Rosa Quintana l'únic argument que tenia era algun vídeo d'aquests sensacionalistes que treu, de que algun treballador agradeix, o algun negre agradeix a algú, vull dir, Tot molt, molt de lo que és el matí, no? Sí. Que és molta fal·làcia, molta enganyar la gent, molta... bueno, molta mentida, que és una mica el trumpisme, que ella, de fet, deia que el Pedro Sánchez era el trumpista, perquè es veu que es queixa de que els mitjans el tracten malament. I llavors ella va agafar un dia, pues él es el trumpista, ¿cómo puede ser que no acepte la crítica?
Però és que això és veritat.
Sí, bueno, si tu menteixes,
no,
normal.
No, no, que... però és que tens, tens tots els mitjans, menys la SER.
Sí, sí.
I el País,
que estan...
la resta de mitjans...
inventant-se coses, mentint...
És increïble, la COPE, amb aquella l'Herrera, fa, bueno, és un home que ja no dic res de totes aquestes digitals, el Jiménez Los Santos i els diaris, La Razón, l'ABC, El Mundo... Sí, sí. Cada dia són notícies sobre Pedro Sánchez.
Però fixa't que avui he sentit un analista molt interessant que deia el problema és que no hi ha arguments suficients per batre Pedro Sánchez, i ell ho sap, i per això els seus analistes han cregut oportú que ara aparegui a tots els mitjans de comunicació explicant gestió de govern. Perquè, en realitat, l'únic que l'acusa la ultradreta i la dreta a Pedro Sánchez és que ha pactat amb els que no pot pactar. I ja està. I dos o tres errors que ell mateix s'ha encarregat de dir, sí, ens hem equivocat, la llei del sí a sí, aquestes coses, que ell de seguida doncs, ha dit que era una, esto no era suyo, esto, claro, bueno, yo lo asumo, però com dient, jo no la vaig fer, me la vaig empassar, però m'he equivocat. Vale, però tot el que més, l'única cosa que realment l'ultradreta d'aquest país, que és la majoria dels mitjans a nivell general, acusen a Pedro Sánchez és de que pacta amb Bildu i pacta amb Esquerra.
Con terroristes, no, filoetarres
i independentistes. I ja està. Perquè tot el que més...
Que, tampoc, fet... que també ho va dir Pedro Sánchez. Jo no he pactat, a més. Els únics que hem pactat és Podemos clar. I el Partit Socialista.
Ja
la resta hem arribat a acords puntuals.
Sí, Podemos, clar, és bolivarianos. O sigui, s'inventen, tracten de que els de Bildu, els catalans i els de Podemos siguin molt dolents a través d'un relat absolutament fals i així poder aixecar a Pedro Sánchez que el gran pecat contra Espanya és pactar amb aquests que van contra Espanya. I ja està.
Que l'atur estigui en les millors xifres des de l'any 2008.
O que la pandèmia l'haguem pogut gestionar més o menys bé.
Que ja dic, no, i que a més, les xifres d'ocupació és la més gran des de no sé quin any. L'atur, aquí a Catalunya, per exemple, no hi havia una xifra tan baixa des del 2008.
Pues sí. Sí,
és a dir,
com a gestió?
Els marcadors econòmics no van malament. Com a treballador... T'han pujat el sou mínim interprofessional moltíssim.
Llavors, en aquestes entrevistes tens les de guanyar. Perquè l'únic que... Tu ja et poden preguntar tonteries, que tu vas i parles de la gestió i, lògicament, els deixes desarmats. Què és el que sembla li ha passat a Ana Rosa Quintana? Que, evidentment, com que hem quedat que, diguem, moltes llums periodístiques no té... L'únic que té són això, relats d'aquests, doncs, de sensacionalistes...
Un treballador...
Ah, exacte.
Va votar a Vox perquè està harto d'usted.
Un ocupa, que un pobre propietario que li han ocupado el pis, usted, claro... I no té res més, i que l'altre li veiem xifres o li veiem qualsevol cosa una mica més contundent, s'ha desmoronat com un sucret. Bueno...
Bueno, va, passem als gats.
Sí, perquè m'estava oblidant... Miau.
Però què li passa? Va, a veure, els lleons...
No,
se'n recorden del seu amo.
Pues que hi ha disparitat d'opinions. Perquè, pobres gats, sembla ser que alguns els aixequen, que s'obliden de seguida per la causa que tu deies, i altres que demostren que no és ben bé així, que en realitat doncs, no és una norma. Total, que hi ha un vídeo on s'explora la pregunta que cada amo de gats s'ha preguntat en algun moment. Fixa't que m'he preparat això, Quant de temps porta el seu gat... O sigui, quant de temps tardaria un gat a oblidar el seu amo? Aquesta seria la pregunta. És a dir, si l'amo se'n va un any a fora, no és com els vídeos dels gossos, que hi ha un soldat que se'n va, un marine que se'n va 3 anys a la guerra del Golfo, i quan ho vuelve el gos, bueno, se li tira a sobre i tal. I sembla ser que el gat el que faria és passar d'ell. Doncs aquesta és la pregunta. Quant de temps tardaria un gat en oblidar el seu amo o la seva ama? Doncs ho sabrem després de la trucada telefònica, al 93-817-26-26.
Hola.
Hola, què tal?
Hola, mira, era per dir-vos una anècdota dels gats que dieu.
Miau.
Exacte. No s'obliden, almenys aquest meu. Mira, el vam portar al veterinari. El vam portar al veterinari a Sant Pere Molanta, allà al polígon, perquè no els veterinaris allà. Bueno, el van operar, el vam anar a buscar. Es veu que van tancar malament el transportint.
Coi.
I al anar-lo a buscar, el gat, a més era la nit i l'hivern, va marxar.
Ah.
La qüestió és que va creuar... La General.
Hòstia, que fort.
Bueno, i la qüestió és que el gat va desaparèixer. Jo l'he de buscar-lo, si d'això, si estava per allà o cridar-lo i tal, i em vaig arribar fins a Sant Pere Molanta. I un senyor em va dir, ui, per aquí hi ha una guineu. Diu, no, no cal que t'amunis, que ja no trobaràs el gat.
Quina esperança! Tranquil·la, aquí hi ha una guineu i se l'haurà cascat.
Sí, vale. Bueno, total, doncs no trobaràs el gat. Bueno, i nosaltres, doncs, bueno, apa, amb el gat sense gat. Bueno, va passar una setmana. I era un diumenge al matí i això havia sigut un divendres a tarda, o un divendres que havia marxat, o sigui, no, una setmana, 10 dies eren. I sento meu. Obro la porta i el gat de Sant Pere Molanta fins a les cabanyes. I ja em diràs tu, i no hi havia anat mai al veterinari, eh? És que mai, ell no sabia el camí. I, bueno, jo li vaig dir al veterinari, dic, mira, que s'han escapat, no sé què, i li va saber greu, em sap greu, bueno, total. Dic, no, més que res, perquè si tornés a venir cap aquí, i no, cap allà no va venir, però cap a casa nostra sí. O sigui, que imagina't tu el gat, perquè per venir, jo no sé per on va venir, si va venir per aquí a la Granada o per on, però, bueno, la qüestió és que va aparèixer a casa, i no havia marxat mai de casa.
Que bé. Quina història,
Això sí que era un gat que estimava els seus amos, veus? Sí.
Bueno, pobret, potser hi ha molts gats que estimen els seus amos, però no tenen GPS, com aquest.
També és veritat.
Perquè, escolta...
Jo li vaig dir al veterinari que, escolta, dic, jo trobo molt estrany. Diu, bueno, diu, no tots, diu, però hi ha alguns que sí, que tenen un GPS que els...
Sí. Que oi?
I igual que això, hi ha hagut alguns que han desaparegut, perquè nosaltres no tenim un espai tancat. Els gats entres i surten i fan una mica el que volen, saps? Vull dir, que són feliços, però que em refereixo que si una hora diuen, doncs ara marxo, o no sé, o els ha agafat algú. Perquè, clar, ara fa poc ens en va desaparèixer un, però nosaltres ja anem a cridar-lo per aquí, però no, vull dir que ja no hi és.
És sou una casa de gats, vosaltres?
Bueno, hem tingut gats. Jo a casa meva havia enviat gats siamesos, no perquè volguéssim, sinó perquè, bueno, allò que passa, això, d'una àvia que tenia un gat i nosaltres teníem una gata.
Vinga.
I quan l'àvia marxava a veure la seva germana, ens portava el gat.
Festa
i
major.
Final, el gat, clar, festa major. I al final el gat i la gata van voler estar junts perquè se'n tornava a endur el gat i llavors els veïns miolava a base de bé. Tampoc era una altra època i tampoc escapaven tant els gats. I, bueno, doncs això, al final vam quedar allà. Van començar a criar i van fer cries de 5, 6, hasta 7 gats. I com que eren 6 mesos de pura raça, doncs mira, mitja Vilafranca infectada de gats, van infectar d'antena, que els regalàvem. Llavors ens els veníem, depèn, i tenien gats 6 mesos.
Caram!
I com que sempre han tingut gats, doncs mira, els primers 8 anys jo d'estar aquí a casa no em vaig voler perquè no volia pèls i treballar i tal. Però després, aquestes coses que passen, que et porten un gat, et fa pena, no sé què, bueno, i al final, doncs, gats i gossos tenim tot.
Bueno, ben entretinguts.
Sí, exacte. Però vull dir-te que jo també ho vaig trobar estrany, això, que una setmana, pobret, i mira que me l'haig estimat i és mort, pobret aquest gat, però... Pobret. I hi va haver un gat que també em va esperar que jo arribés, perquè els gats són molt meus, el marit també, però és més dels gossos, ell.
Ja.
I llavors, doncs, bueno, els gats, diguéssim, si estem tots dos, venen amb mi. Si està ell, doncs va amb ell, si jo no hi soc. Però,
sí, aviam una cosa, el marit té clar que si estàs al sofà amb els gats, ell té les de perdre. Se'n pot anar, anar a fer una cervesa amb els amics.
I els gats i els gossos no es barallen?
No, perquè no estan junts. Els gossos estan fora i els gats són els que entren i surten, entens? No estan junts.
Per tant, és el que dèiem, el gos, com que és del marit, doncs el marit a vegades es queda fora.
Ja. Ai, pobret, no, home, no. Però bueno,
jo tinc una
escolta, i després ara tinc una gata adoptada.
Sí.
Perquè, bueno, se'n va anar una amiga meva i tenia una gateta.
Ja hi som.
I aquesta, sí. I aquesta, per exemple, vivia en un pis. Això és veritat que li va costar adaptar-se, perquè vivia en un pis i no havia sortit mai del pis. I llavors va venir cap aquí i, pobreta, saps què feia? Saps com quan estan espantats que volen caçar i rapten per terra? Que estan...
Sí,
i, pobreta, a base de mimos i carícies i va a mixeta...
M'imagino que ella trobava que era un terreny estrany. Per tant, sí, ella estava en posició de cacera, d'alerta.
Sí.
Caramba, tu els gats com... Sí, no, clar, més senyora, pobra, de la seva...
Però va costar, perquè jo amb aquests tampoc no volia que estessin malament i llavors els hi deia coses amb uns i els altres i tal, com educar-los, saps?
Sí, tu vas fer una mica de contemporitzadora, d'allò de mediadora.
Ah, exacte, de mediadora de gats, perquè no se'n rebia... Sí, sí,
no, veritat, així de clar, així de clar.
No, ho vaig poder fer perquè ara tinc temps de fer-ho, però és que si no, amb feina... Jo ho entenc, si estàs treballant i tal i no pots estar... Tot vol el seu temps i tot vol la seva dedicació a les coses. I ara totes dues, perquè abans en teníem tres i ara en tenim dos, perquè ja et dic, una ha desaparegut, però com que són gates, una, la petita, la que va néixer aquí, aquesta no li diu res, però l'altra encara de tant en tant la bufa una mica. Jo la renyo quan la bufa, però clar, bueno, ara es toleren. No s'estimen, però es toleren.
Bueno, és allò que dius,
però
ja
com a mínim
tenim...
es toleren, el que importava.
I aquest gat que va venir de Sant Pere Molanta, aleshores tenim dos supòsits. Un, que duia un GPS incorporat al cap, la qual cosa potser el veterinari caldria preguntar-li si va ficar-li algun xip o alguna cosa, o si no coneixia mai el camí, simplement és que us va enganyar, que realment ell, quan surt de casa, tenia una nòvia a Sant Pere Molanta. Directament.
Igual, sí. No, però no havia estat mai fora de casa. Bueno, aquest no. Algun ens ha passat, sobretot els gats, els mascles, que igual estan una nit o dues fora, i llavors apareixen.
Home, si realment no coneixia el camí de res i va aparèixer per casa, no hi haurem de començar a pensar en els miracles.
No, amb els miracles no, però en pensar que era un gat supercarinyós, les coses com siguin.
Sí, però com sap el camí?
Bueno, és el que et dic, devia portar el GPS incorporat, bueno, això sí.
Però si no, perquè, clar, un gat és de tota la vida a casa i el fons del poble al costat i et diràs tu.
Hi ha gent que dona un gos a no sé on, se'n tornen cap a casa... I el gos aquell fa un mes de córrer. I ja miràs també com sap com el camí.
No, ja veus.
Tens raó, però si això és més freqüent amb els gossos. Ja m'ho va dir el veterinari. Diu, els gats normalment no, diu, però bueno, sempre hi ha algun que ho fa. Però mira, aquest ho va fer. El Mixo ho va fer.
Noi, Mixo,
I
doncs
pobret, el
Mixo. Sigui.
I saps com va morir aquest? Suposo que li devien donar un cop, algun cotxe d'aquests per aquí. I pobret no va poder arribar a pujar aquí a casa. Hi ha quatre escales i suposo que el cop li devien donar, perquè després ho vam veure i estava com una mica enfonsat. Se'ls devien donar a la part de la cadera i no devia poder pujar. I es va quedar estirat aquí les escales.
Oi.
Sí. Per això que és maco tenir bèsties, però després també, quan les perses, fas un fart de plorar.
Sí, jo ja he acabat amb aquest tema.
Sí, oi?
Ja n'he tingut molts de gats, també, i ja no vull saber res més, perquè després hi pateixes.
Sí. Pateixes,
perquè quan estan malalts i el metge diu, ui, aquí això no podrem curar-lo, encara t'aguantarà 6 mesos o així, i llavors tu... mirant-lo i veient que va malament,
mimant-lo i donant-li pernil del bo i resulta que et dura 4 anys.
No,
la mare que el va parir el metge.
El meu gat no menjava del bo perquè no volia.
Escolta, això és una mica com les persones, eh? Diu que qui no estima les bèsties no estima les persones. Diuen, però jo respecto que hi hagi gent que no els hi agradi.
Exacte, jo ho respecto.
Cadascú.
Bueno, hi ha molta gent que no en té precisament perquè se'ls estima molt i pensa que no els atendrà prou bé.
Això és una mala excusa, eh? Això és una mala excusa. No, això és el mateix que dir, jo potser no sabré ser mare o no podré ser pare. Què no és igual. Però bueno, és igual, cadascú que sigui com sigui, que faci el que vulgui. El que sí que és veritat és que si tens bèsties les has de cuidar. I si les has de cuidar també te les has d'estimar. I si no, doncs no en tinguis.
I si us ve al cap algun pensament d'aquest, doncs aneu a una protectora i allà adopteu-los.
Exacte. No, els dos gats nostres que teníem són adoptats. I a més, i el Mixo aquest va aparèixer també. És que a vegades apareix algun gat perquè llavors, mira, els el quedem, el desparasitem, tal qual. Que no som els reis dels gats, perquè quan jo els vaig anar a buscar, pensa que vaig anar a un lloc amb una protectora, però, bueno, no és la protectora oficial, diguéssim, és una altra alternativa. Que com a mínim hi havia 80 gats allà.
Hòstia, 80
sí,
gats,
un senyor. No, i a més xulo, eh? Perquè va posar, és un home que li agraden molt els gats, i llavors va fer unes coses de fusta, també té poder adquisitiu,
tant
i llavors
agrada,
estaven tots com separats, i bueno, molt xulo.
Bueno, molt bé, tu, doncs està bé.
Jo no m'hi veuria en cort de tanta cosa, jo sóc més de fer carícies amb un, amb dos, amb tres...
Ni tu, ni tu ni els veïns.
No, exacte. Sí.
Bueno, però escolta, ja veig jo que això dels gats has tirat del fil i de tela, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
T'hem tocat la fibra sensible.
Sí, bueno, mira, jo què sé, és que he pensat, calla, quan heu dit això he pensat, calla, que us hi he de dir, perquè de veritat que ho expliques i tampoc, bueno, el veterinari ja no es va quedar. No ha parat, perquè va dir que hi havia casos, però que realment que era un gat que ens apreciava.
Molt bé, doncs que quedi així.
Val.
Que quedi així.
Vinga, macos. Vinga.
Bueno, moltes gràcies per l'experiència.
Vinga, adéu, guapos, adéu.
No, és que, i amb tot això, jo volia anar a petar, volia anar a arribar, que hi ha un vídeo que precisament explica cuánto tarda un gato en olvidar a su dueño. I diu
en
així...
En varios comentarios, oye, ¿cuánto tarda un gato en olvidar a su dueño? Básicamente por dos razones. O bien porque habéis adoptado a un gato que procede a lo mejor...
¿Te has fijado que el hombre habla así un poquito como claro?
...que lo maltrataba. Miau. O bien porque vais a dar a vuestro gato... Y os gustaría, como curiosidad, saber cuánto...
Es el doctor Manzano, hasta que se veterinario.
Pues es de esto de lo que veis en el vídeo. En primer lugar, de hablaros de cómo es o cómo funciona la memoria del gato.
Això.
Y a posteriori, cuánto Això. Tiempo debe de pasar.
Venga, pues si no te enrolles más y dinos ya todo esto. Porque cuanto más alargas el chicle, más...
propietario o de vosotros mismos.
Venga.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
No me enrollo más, venga, y aquí os lo cuento.
Eso, no te enrolles más.
El cerebro del gato, en proporción a su cuerpo, es un cerebro bastante pequeño. Viene a suponer aproximadamente el 1% del peso total del gato.
Coño.
Pero esto no quiere decir que el gato, por tener un cerebro más pequeño, sea más tonto que otros animales o que no tenga memoria.
Porque yo tengo...
Todo lo contrario. Esto depende del número de neuronas que tenga en su corteza cerebral. Y debemos decir que el gato, con unas 300.000 neuronas, neurona arriba, neurona abajo, en función de la raza de gato,
claro, claro.
Pues podemos decir que es un animal inteligente y al mismo tiempo con una memoria más que aceptable.
Oh.
Esta memoria puede ser de varios tipos.
Bueno, vamos allá.
Tenemos la memoria a corto plazo, que es una memoria que viene a durar de media, hay gatos que más, hay gatos que menos, unas 16 horas. Luego tenemos las memorias a medio o largo plazo, que estas pues varía más en función de ciertos factores que luego vamos a ver. Y luego tenemos una memoria que es muy interesante que os quedéis con ella, que es lo que denominamos memoria episódica. Mm-hmm. ¿Qué quiere decir? Pues la memoria episódica, que es una memoria muy importante y muy característica de los gatos, es una memoria que le permite al animal recordar, por ejemplo, dónde ha dejado un determinado objeto, o que tú, por ejemplo, a una determinada hora siempre le pones comida. Fijaros, yo, por ejemplo, yo pongo de comer a los animales a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana todos saben que hay comida. I si un dia me retraso...
Això és veritat. Això, el teu gat tenia memòria episòdica.
Gats i gossos, això tots.
Ja quan hi havia l'episodi que arribava el Pep a la nit...
Especialment de que eso ha ocurrido el día anterior, el día de antes de ayer, etcétera, etcétera. Y es este tipo de memoria, la memoria episódica, la que nos ayuda a entender de que si la experiencia con el propietario ha sido altamente positiva, que ha sido un propietario... responsable del gato,
sí, con cariñoso, tú,
etcétera. Esto para el animal hace que su memoria episódica con este propietario dure durante muchos años. De hecho, puede durar incluso toda la vida, casi toda la vida del gato. Hemos visto gatos que...
Pues aquí tenemos la respuesta. Memoria, los gatos tienen memoria episódica y los amos, si es porten bien los gatos, aquests los recordarán toda la vida.
En cambio, si la experiencia con el anterior propietario no ha sido muy gratificante para el animal, esta memoria episódica, esta relación que el gato ha fijado en su cerebro, por lo general, hay excepciones, tiende a desaparecer. Y este hecho de desaparecer se acelera si el nuevo propietario cumple o es capaz de suplir todas las carencias que el anterior propietario tenía con el gato.
Uh-huh.
Es decir, si el anterior era un dueño agresivo, etcétera, etcétera, pues si tú eres más cariñoso o cariñosa con el animal, lo tratas bien, etcétera, muy probablemente en pocas semanas o meses el gato se olvidará completamente del anterior propietario. Espero con este vídeo haberos dado respuesta a esta pregunta y nos vemos en la siguiente.
Bueno, más que nada, gracias, Manzano, que te has comido 10 minutos de programa, cosa que te agradecemos muchísimo.
O sea, gracias, Manzano.
O sea que, gracias, Manzano. The most effectual top cat. I fins aquí, ¿cuánto tarda un gato en olvidar a su dueño? Un episodi dels més interessants de la temporada 2022-2023 del Que Faltava. Vale, ja està.
Molt bé.
Eh? Que, oh. Amb sintonia i tot, de Don Gato.
Sí. Ah, home, sí. Que... Jo sempre he pensat que els gats s'obliden ràpid, les persones, relativament ràpid.
Són passotes.
Són passotilles.
Són passotilles.
I que el... Home, a veure, s'ha de passar un període de temps, eh? Si tu te'n vas una setmana o 10 dies i deixes el gat, algú que vingui i li posi menjar i tal, quan tornes a estar content.
No, ja se suposa. Contenta.
Però crec que a la llarga no sé. Però hi ha altres animals, així com felins, no sé, com els lleons, que hi ha gent que els ha tingut des de petitonets, els ha cuidat.
És corrupipi.
I després van, quan són més grans, van allà on estiguin, a la Kènia, on estiguin, i els lleons els reconeixen, i venen corrents i els hi abracen.
Hi ha
molts vídeos d'això.
Hi ha vídeos d'aquests,
eh? Molts.
Sí, un cuidador que ha rescatat un lleó, doncs, d'una granja abandonada o d'un circo, el que sigui, i el posen en una... Doncs el cuida, el rescata, el cuida, el té un any i després el posen en una reserva, és veritat, i el cuidador al cap de 3 o 4 anys va a veure el lleó i, efectivament, el lleó li té una estimació... Clar, el problema suposo que és simplement mantenir la distància perquè la manifestació d'alegria d'un lleó pot resultar mortal sense que el pobre lleó sigui conscient.
No, però jo crec que els lleons... Jo crec que els lleons bons... No, però jo he vist, inclús he vist gent jugant i tal. Jo crec que és com el gat.
Sí.
El gat, normalment, quan jugues amb ell, no treu les ungles. I el lleó, suposo que és conscient, no?, que no ha de treure les ungles, perquè, si no, el cuidador estaria fet merda. I, a més, tampoc se li pot tirar molt al damunt, perquè pesa molt, un lleó. Però jo he vist molts casos. Tigres, també he vist. Com tigre... Hosti, això, algú que estigui amb un tigre... He vist un tio dormint amb el tigre... jugant amb el tigre a l'aigua, bueno, com si fos un animal de companyia. El tenia vaig veure, hi ha el més clar, que és una gallina, no em creuràs, però una gallina amb una nena petita, i la gallina la veu i corrents cap a la nena i se li posa allà damunt i, bueno, un amor, no ho havia vist mai, jo, això,
oi,
una
oi,
gallina.
Oi.
No ho havia vist mai.
Sí, sí.
Amb una gallina.
Bueno, pues això el mateix passava amb el Jesús Lindobrique, que deia que tenia a casa seva el currupipi, que era el lleó, fins al punt de que...
El lleó, un tigre, què era?
Un tigre, sí, un tigre. Un tigre currupipi. I fins i tot va haver-hi discos que es deien currupipi mix i coses d'aquestes.
Jesús, ¿sabes cuál es el disco que más se baila en las discotecas?
¡Sí, el currupipi mix!
Currupipi Mix, los 25 mejores éxitos de las discotecas.
¡Va por ustedes!
Currupipi Mix, jo és que no me'n recordava.
No està prohibit que tu tinguis un tigre a casa?
Pues suposo que ara sí, però m'imagino que en aquell moment, pues no ho sé, jo què sé. Saps què passa? Que els toreros tenen com una... Segons on visquin, oi? Si viuen a la seva terra, doncs tenen com una espècie d'estatus superior, no? Com el Florentino Pérez amb el Madrid, el ser superior, no? Pues Currupipi, Jesús Lindobrique i tots aquests toreros, pues són... Són això, sers superiors que poden fer el que els donin una mica la gana, que, bueno, l'autoritat tampoc se van a meter mucho, no? Con el currupipi.
Jo tampoc. Què passa, currupipi?
No, no sé, que és que està un salvame que sortia... Ui, la Griso, sortia aquí fa temps, d'això, i parlaven de Jesús Lindobrique, que fa 8 anys. Ja has vist que hi havia una fluïdesa d'idees.
S'entén perfectament, sí.
Era això. Això és el que la televisió, de Susana Griso.
Quina gran periodista.
Bueno.
L'altre dia la van enganxar amb un comentari despòtic sobre una de les seves col·laboradores.
Ah.
Es va deixar el micro obert i va dir, a mi aquesta noia, no sé què va dir, no m'interessa per res, no vull ni veure-la. Un comentari, doncs... No sé, deu ser tot bastant despòtic, això, la tele, pel que estic veient.
Tot plegat, sí, que és una
perquè, no ho sé, però sí, va fer un comentari, això, que va dir, no sé... Sortia la noia que estava fent una notícia Y a vos hace, ya está, no la quiero
bueno,
ni ver.
Lamentable, así trata Susana Griso a una empleada. Vamos a ver por dónde va la cosa.
¿Bien, salió bien?
Perdonadme.
Sí,
o sea,
gracias
esta
a Dios,
chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla.
Uy, ¿veos? Uy.
Sí, sí.
Esta chica
y
que
la
no
pobre,
sé,
sí, sí.
Ni cómo se llama.
Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen
a
salió bien.
Sí, o sea, gracias esta a Dios, chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla.
És una noia que estava intentant fer un reportatge. M'imagino que era una becària, que els tracten com a esclaus, i estava a la sortida dels exàmens de la selectivitat i estava intentant entrevistar pues, a un noi que sortia de l'examen de selectivitat. I m'imagino que la senyora Griso doncs, en aquell moment no volia aquest contingut o jo què sé, o volia dir ell alguna cosa i no volia aquest reportatge i en comptes de dir, oye, pues regidor, no m'interessa esta
bueno,
connexió.
Si
no,
ja,
esta xica...
Ja, però això és una estupidesa perquè sí. És molt de una escaleta de les coses, diuen, tu vés aquí,
exacte.
I quan surtin de la selectivitat, fes...
Bueno, no, la noia no té cap culpa.
No té cap culpa, ella és el que anava a fer, entrevistar amb un...
És obedient. Sí, efectivament, pues, és així, és la buidor, m'entens? És una cosa d'aquelles que dius... Endavant, endavant.
Lo primero de todo, enhorabuena, porque el examen salió bien.
A mí, perdonadme,
sí,
o sea, esta
Dios,
chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla.
Ui, ja us sent, ui.
Perquè estava amb el micròfon posat. És el que hi ha, o sigui...
Ara, si no t'interessa veure-la, què fa allà?
Sí, en comptes de dir, oye, ara no toca esta connexió.
Sí que toca. Ah, bueno, però això
no,
ho dius...
Si tu vols queixar de la connexió, t'hi queixes, però aquesta cosa, aquesta buidor de que esta plebeia és muy baja para... No m'interessa, esta niña no m'interessa ni... Bé, què vols que et digui?
Bueno,
vaya, vaya, vaya pandilla. O sigui, per això dic que quan posen una tal Ana Rosa Quintana a entrevistar tot un president del govern i a fer-se l'heroïna d'Espanya, doncs caldria mirar aviam si realment hi ha alguna cosa més que una simple periodista sensacionalista. I perdó per allò de periodista,
a veure,
pels meus companys.
Una persona que ha estat ficada en uns lius amb el Villarejo, ella i el seu marit, que van estar encausats, que se'ls hi va retirar el passaport, que després se'ls hi torna perquè se'n vagin de vacances a la República Dominicana.
Bueno, molt legal
i que
tot.
Després s'arxiva tot i no passa res, a canvi has de fer això. I si bueno, no, et tanquem a la presó. És que aquest país està podrit així.
Però si a sobre et tracten com una gran... Bueno, el paradigma de la comunicació, vol dir
perquè...
que teòricament tens unes llums.
No, però això ja és la... Ja. A ells ja els interessa. Mm-hmm. Si aquesta senyora és sumissa, igual que Susana Griso, Grisó, perdó, que es diu Grisó, o jo què sé, i tenen... bueno, doncs estan pillades i ja està, i són submisses i no els interessa. Tots els que han fet una mica de crítica o han fet una mica d'història els foten al carrer.
Uh-huh.
M'entens? És a dir, que el problema és aquest, que no, el periodisme crític tret del Wyoming...
Sí, poqueta cosa queda, eh?
Poqueta cosa queda, eh? Tret del Wyoming.
Sí. Poqueta cosa queda, efectivament.
Ja està, i aquesta és la realitat. Aleshores...
Bueno, pues és la buidor que hi ha, per exemple, amb fer veritat de la mentida, com, per exemple, no sé si recordes tu tot el cas Vinícius, tot el cas racismo, i aleshores com li van donar la volta al mitjó i Sant Vinícius, i el Madrid està en medio d'esta lucha a favor de la dignitat deportiva, de, bueno, tota una sèrie de... El Madrid, ejemplo, fins i tot la Ayuso va tirar-li un cable a Florentino Pérez, recordem... Amb el seu discurs... A veure...
...madridista tuvieron que sacarle sus familias.
No, però on està això?
Emprendiendo desde hace ya muchos años el poner a raya cualquier actitud violenta o intolerante tanto en vuestros partidos como en el estadio, y en eso habéis sido siempre un ejemplo.
Uh-huh.
Y en esta polémica, desde luego, al margen de conductas que sí son racistas, es cierto que España no lo es, que es un país de acogida, de apertura, como lo es el Real Madrid, como es esta región capital, donde todos somos madrileños desde el primer día, donde vamos desde lo local a lo universal, y que por tanto es algo que nos ha de hacer pensar cada día qué nos hemos dado y cómo seguir creciendo juntos precisamente para hacer historia.
Sí, frases buidas.
El poner a raya cualquier actitud violenta o intolerante, tanto en vuestros partidos como en el estadio, y en eso habéis sido siempre un ejemplo.
Efectivamente, doncs un ejemplo. Almenys la frase que nos hemos dado és sempre una frase doncs, com el paradigma de la sapiència. Bueno, pues, la notícia surt avui. No sé si saps que hi ha un senyor que va agredir a un altre senyor al pàrquing.
Ja
no dic ni el nom, perquè, clar, la gent l'associaria con un jugador del Real Madrid. I tampoc no sé, no m'atrevo perquè el Madrid...
Han arxivat la causa, no?
És el cas Valverde, efectivament. Doncs el cas Valverde té dues vessants. Una, la del comitè de competició, que és aquest comitè que, si passa a València, es mou d'ofici i a les 48 hores ja ha rearbitrat el partit i ja doncs, ha sancionat el jugador, els aficionats, ha localitzat a tothom i ha publicat doncs, que todos contra el racismo i a favor de Vinicius, però que si és un tal Valverde del Real Madrid que agredeix un rival del Villarreal al pàrquing de del campo del Madrid, bueno, pues vamos a estudiar el caso. I porten, em sembla, un parell de mesos estudiant el caso. I aleshores, mentrestant, han tingut els sants nassos de tirar per la via judicial. Però jo no sé si va ser el Villarreal o el propi Real Madrid. Bueno, la qüestió és que al Madrid li ha anat molt bé això, i al comitè de competició també. Han esperat que el jutge del contenciós administratiu aquest, o el que sigui, el jutge normal, dicti sentència... Bueno, sentència ben bé no. El jutge arxiva la denúncia de Baena pel cop de puny de Valverde per inconsistències en la declaració. Però que el Baena doncs, no tenia... Bueno, claro, un jugador del Villarreal, que coño va decirle a uno del Real Madrid? Ese sí que sabe. Doncs a diferència de la justícia esportiva, que proposa 5 partits però que ho té tot parat, resulta que la sanció penal creu que el relat no concorda amb els vídeos aportats pel propi Real Madrid. O sigui, que el jugador del Villarreal denuncia el del Real Madrid. I el jutge demana proves i s'aprofita d'uns vídeos del Real Madrid, perquè evidentment va passar això al Real Madrid. Anda, i els vídeos resulta que no són concluyentes i aquí no ha passat nada. Ja, què passa? Doncs que evidentment molts experts esportius estan ja cridant el crit al cel de que la justícia esportiva ha esperat aquesta sentència, o no sentència, simplement l'arxivació del cas, perquè ells també s'omplin d'arguments per dir, bueno, lo de los 5 partidos, quizá esto no... Porque si el juez ha dicho que no procedía, ¿para qué vamos a sancionar nosotros? Total, bueno, que va. Valverde de Rositas.
I tant, jo
aquell sabia. Que li va trencar la cama a Bilbao de Rositas, i en canvi al Vinicius li rearbitren un partit per deixar-lo també de Rositas. I de Rositas vamos. Adiós,
exacte. Adiós.